Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal.
La pressió estètica ja comença quan som petits, sobretot quan som petites, i és un bon moment per atacar aquesta mena d'inèrcia que fa odiar-nos a nosaltres mateixes. D'això en parla constantment l'actriu Júlia Barceló a Twitter, i també n'ha publicat un llibre que es diu Operació Bikini. Gemma, tu te l'has llegit i a més has parlat amb ella, eh?
Hola, Montse, sí, hem parlat amb ella sobre la pressió estètica i també sobre l'alliberament corporal que posa de manifest en aquesta novel·la gràfica. Escrita en català i traduïda al castellà, al coreà, al danès i al xinès.
Atenció, amb aquests no me'l llegirem, aquests últims no me'ls llegiré.
Les il·lustracions són de Camille Vanier i és una novel·la gràfica pensada per al públic adolescent. Explica la història de la Sol, que és una noia que ha d'anar a una festa d'aniversari a la platja i té un mes té 4 setmanes per aprimar-se, per anar al gimnàs, posar-se forta, poder lluir un cos perfecte el dia en qüestió.
Vaja, la Sol és un personatge de ficció, però tots en algun moment de la vida hem estat la Sol.
Totes hem patit per ensenyar el nostre cos a la platja.
Lo divertit que també la història sigui una noia de 14 anys és que tothom ha passat per aquí, no? I per molt adult que siguis, de cop dius, ostres, i això ho he passat, i fins i tot gent que em diu, no, no, és que jo ara mateix en tinc 35, però estic en el mateix punt, perquè és un tema molt nou i crec que està molt bé també poder-ho compartir doncs, tant amb les persones més joves, no?, com amb les criatures que tinguem per casa.
És curiós, perquè jo ara pensava això i a mi em passava fins i tot amb el fet de que era molt blanca.
Ah, sí,
blanc,
sí.
Que el meu cos no era com havia de ser, que era massa blanca i que, per tant, no podia anar a la platja.
I a més tothom t'ho feia notar. Estàs
Exacte.
Molt blanca, com si tu no ho sabessis.
Exacte. Tens moltes pigues. Bé, en la majoria de casos, aquest avergonyiment corporal del que parla la Júlia conviu amb nosaltres més enllà de l'adolescència. Com lluitem contra aquesta pressió estètica?
D'entrada, tenim clar que es tracta d'un constructe social.
Això és una cosa sistèmica. És una operació concreta que està molt ben organitzada, que hi ha gent amb molts interessos econòmics al darrere. No és una cosa innata, és a dir, la nostra vergonya corporal no ens apareix de sobte, sinó que és a conseqüència de molts missatges tòxics que tant el patriarcat com el capitalisme, no, mitjançant l'audiovisual, la publicitat, la literatura, doncs ens van dient que els nostres cossos no són vàlids i que, vulguis o no, això fa que tu acabis creient. Per tant, jo crec que primer saber que ens ve d'aquí, que ve d'algun lloc concret i que no és innat, crec que és molt important per trobar eines.
Una de les idees que remarca el llibre és aquesta, precisament, és que ningú no neix odiant el seu cos.
Els bebès, no? Les criatures, al contrari, els encanta el seu cos i el gaudeixen i li agrada explorar-lo. Però, en canvi, hi ha un moment en què comença, especialment a les dones, no? Ens comencen a dir quins cossos són vàlids i quins no, i per tant les nostres conductes socials també canvien al voltant d'això.
Totes aquelles frases, eh? Tens massa pit, tens poc pit, tens el cul sortit, tens el cul pla...
Ets més plana que una taula de planxa. Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Una de les primeres coses que fa la Sol per preparar-se per a l'operació bikini és llançar tots els aliments dolents que hi ha al rebost de la cuina de casa. I diem dolents entre moltes cometes perquè no hi ha ni aliments bons ni aliments dolents en si mateixos. Ella deixa de menjar tot allò que ha sentit a dir que engreixa. Fins i tot deixa de menjar els plats que li cuinen les seves mares. La cultura de la dieta té un pes importantíssim en la pressió estètica.
Un missatge clar que ens diu que si no som primes no tindrem èxit ni tindrem una bona relacions socials. Jo m'he passat gairebé tota la meva vida dieta i fins i tot jo que no sóc una persona grassa, no? Aquesta espècie de normalitzar, tenir aquestes conductes amb l'alimentació tan terribles i que més tantíssima gent ens està dient que a la llarga poden ser molt perilloses a nivell de salut mental i física, crec que era molt important també trencar amb això. No pot ser que normalitzem que noies tan joves de 13, 14 o abans fins i tot ja facin dieta de manera sense, a més, sense cap tipus de supervisió.
I a part hi ha aquesta cosa que tots hem vist i amb el Google és fantàstic de 1000 dietes per internet.
Totes les
la
que
pinya,
vulguis.
La del préssec, la que
del gelat.
Aquesta, amb aquesta m'apuntaria.
I també ens bombardegen constantment amb missatges a les xarxes socials suggerint-nos que ens aprimem.
És un missatge que és molt pervers perquè la gran majoria d'empreses de dietètica el que volen no és que tu estiguis saludable, perquè si no, no ens farien fer aquestes dietes tan restrictives i horribles, no? Sinó que dirien, vale, ok, no, millorem la nostra relació amb el menjar, fem-ho d'una manera molt més saludable. Per això jo defenso tant l'alimentació intuïtiva o inclusiva, no? Que moltes nutricionistes que estan lluitant activament contra aquesta cultura una de la dieta i estan intentant doncs, que la nostra relació amb el menjar millori, però no vol dir això que ni t'hagis de primar, ni que t'hagis de restringir certs aliments i que hagis de tenir conductes que en el fons són molt perilloses. I a més és que ho hem normalitzat moltíssim, ningú s'escandalitza perquè algú digui ai, mira, avui no he menjat res, ens ha semblat una cosa supernormal.
Aquesta idea d'alimentar-nos de forma intuïtiva està reflectida al llibre i també ho està la idea de fer esport per plaer, no pas per aprimar-nos.
Hi ha un missatge terrible, no, en la cultura de la dieta i la pressió estètica, que és que si vols, pots canviar el teu cos. I precisament des de l'alliberament corporal diem que no, que els cossos, el factor que més afectarà si ets d'una manera o una altra és el genètic, el social, hi ha un munt de coses que faran que el teu cos no sigui com vols que sigui. Això ens genera moltíssimes frustracions i fa que modifiquem el cos de maneres molt perilloses, com pot ser això, obsessionar-nos amb el gimnàs, menjar de manera molt descontrolada. I per tant, quan relacionem l'esport des d'un lloc realment saludable, de plaer, de gaudi, d'activar el cos des d'un lloc bonic, jo és quan he aconseguit que l'esport fos una cosa que perdura en el temps. Perquè si anava a buscar resultats físics i no els aconseguia, l'únic que em generava era frustració, culpa, vergonya.
De vegades el nostre pitjor enemic som nosaltres mateixes. Aquesta figura al llibre està representada per l'Ariel, un personatge de ficció que ha vingut a emetre judicis de valor sobre l'aspecte físic de la protagonista, la Sol.
Deixa de ser una veu interna nostra, portaveu, no?, de tots els missatges externs que anem rebent des de molt, molt, molt petites. Nosaltres tampoc som culpables, no?, de tenir aquests missatges al cap. Ens mirem al mirall i de cop comencem a criticar-nos i a dir, ostres, on vas amb aquest vestit o on vas amb aquest pentinat. Tot això és perquè quan surts al carrer el primer que reps és cossos normatius, canvia't això, prima't, et depila, tot són missatges perquè el teu cos no sigui vàlid. M'interessava sobretot la relació entre elles dos, cada cop diguessis, vale, aquesta veu estarà gairebé tota la nostra vida, com podem dialogar amb aquesta veu que ens fa tant de mal i alhora pues, conviure-hi.
I també a vegades això que dèiem abans, les persones que ens envolten, quantes vegades la mare, el pare, el tiet, el que sigui, ens ha dit, tens massa cul, massa pit, massa, estàs massa prima, massa grassa, no?
Correcte.
No mengis, no mengis. No t'ho han dit això?
Sí,
no mengis més.
No mengis més. Per no perpetuar l'avergonyiment corporal en les criatures, el millor que podem fer és evitar fer-los aquesta mena de comentaris sobre el seu cos o sobre el seu aspecte físic. Sentim la Júlia Barceló.
I deixem de focalitzar en el fons l'estètica tant per bé com per mal, perquè no deixa de ser una mica una trampa. No? Jo ho veig amb la meva neboda de 2 anys, que de seguida ja vas a dir-li guapa, 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 que en el fons el missatge que li estàs donant a aquesta persona és que el seu valor social serà l'atractiu. També és important generar espais on les corporalitats no tinguin tanta importància, on les criatures puguin néixer en un lloc una mica més lliure. Ja tindran prou pressió estètica quan surtin al carrer. És molt important dir, no, és que les nostres opinions, els nostres coneixements, les nostres emocions són igual de vàlides o potser més que la nostra estètica.
I de fet, aquesta és la idea que defensa la neutralitat corporal, un corrent que ha aparegut com a resposta a la positivitat corporal. La Júlia ens n'explica les diferències.
És un lema que va aparèixer als anys 70 en defensa de les persones grasses, no? És a dir, des del moviment de Fat Liberation, que deia doncs, que tots els cossos són vàlids, que tots els cossos poden ser atractius, és un lema fantàstic, i l'únic problema és que els últims anys, des del capitalisme, doncs agafen aquests missatges i els capitalitzen, i llavors ara tot és body positive, i sembla que qualsevol persona amb qualsevol corporalitat pot utilitzar aquesta etiqueta. Llavors, des de l'alliberament gras estan dient, compte, perquè això era una cosa una mica més de lluita, i ara s'ha convertit en una espècie de per sentir-te tu bé amb el teu cos, encara que siguis prima. La neutralitat corporal apareix una mica en resposta i diu, ok, està molt bé el body positive, però nosaltres ens volem centrar una mica més en focalitzar l'estètica, no?
Em sembla un molt bon consell això de deixar de posar tota l'atenció en l'estètica i en l'aparença, però Gemma, tu creus que s'ha agreujat amb l'ús de les xarxes? Quin paper hi juguen? I què pensa la Júlia, clar?
Doncs ella prefereix quedar-se amb la versió més positiva de les xarxes.
Jo crec que en juguen en contra i a favor. Jo he après moltíssim sobre alliberament corporal a les xarxes perquè jo crec que al ser un espai on la imatge és tan important i on la gent es valora molt de manera molt instantània i per tant la gent necessita com utilitzar molts filtres i fer-se moltes fotos i vendre una imatge molt irreal d'ella mateixa, però alhora aquesta pressió també per ser com perfectes a les xarxes ha fet que moltíssima gent surti a dir això és molt negatiu per nosaltres i alhora cal visibilitzar moltes corporalitats. I així com les televisions i publicitat estaven controlades per persones concretes, la xarxa té una cosa molt més lliure i per tant hi ha molts cossos que ara mateix són visibles gràcies a també internet.
Al llibre Operació Bikini, la Júlia defensa fer una cerca activa i lluitar contra l'algoritme. Si només seguim un tipus de cossos, internet només ens mostrarà aquest tipus de cossos concrets. Ella proposa obrir el ventall per acostumar el cervell a la diversitat corporal. digital.
Vaja, que agafem l'Instagram i comencem a seguir gent de totes les maneres, colors, formes, edats també, que
exacte,
hi ha molt d'edatisme.
I obrim la ment una
exacte
mica. La Júlia Barceló denuncia la pressió estètica que patim en aquest llibre, Operació Bikini, però també fa anys que ho fa a les xarxes socials. La podeu seguir tant a Twitter com a Instagram.
Doncs ho farem. Gemma, moltes gràcies.
Fins aviat. Fins
aviat.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.